Radio Estel. Olor de tinta.
Els dimarts cada 15 dies. Doncs només arribar a la ràdio, jo és que arribo i ja començo a notar aquesta olor de tinta que tant ens agrada. I això què vol dir? Doncs que la periodista Abel Ferran està amb nosaltres. I de fet aquesta setmana tanquem la nostra trilogia que ens ha portat l'Aure aquests dies de les novetats de literatura catalana d'aquesta tardor. Com estàs, Aure?
Molt bé, molt
contenta. Bon dia.
Bon dia.
Ja tenim ganes de saber, no?, aquestes bones recomanacions i aquesta trilogia, no?, que m'ha agradat. Tanquem una mica el cercle, no?
Sí, hem fet una trilogia, però podríem estar tota la temporada parlant només de novetats i ens en deixaríem moltíssimes. Però com que la tardor és com una mica la reentrée literària i el que hem fet és fer aquesta tria, no?, de tot el que ha anat sortint, el que hem anat trobant a les llibreries, doncs hem intentat fer durant aquestes setmanes com un tastet, no?, una mica de diferents gèneres, diferents estils, perquè tothom pugui trobar alguna lectura on s'hi senti còmode. I avui, doncs, faig aquestes sis darreres, també amb un bonus track com hem fet en els darrers dies, i potser n'he triat dues, sempre acostumem a fer un parell d'entrevistes, no?, amb escriptores, doncs avui n'he triat dues que ens donin una mica com un bon regust de boca, no?, que ens deixin una mica un somriure, perquè la veritat és que escoltant les notícies que tenim darrerament,
ai,
que tot és un drama, sí, necessitem lectures que ens permetin
evadir-nos,
que passar una bona estona, que si hem de pensar, pensem, que si hem de reflexionar, reflexionem, sí, però que ens deixin això, no?, amb un somriure als llavis i amb el plaer aquest d'haver llegit alguna cosa que ens ha fet sentir millor.
Doncs vinga, ens hi posem.
Doncs vinga.
Per on comencem? A veure.
Doncs mira, doncs amb la nova novel·la de la Maria de la Pau Jané, tot un clàssic, en aquest cas publicada per Columna, es diu Tots els noms d'Helena, i mai més ben dit això de tot un clàssic, perquè el retorn de la Maria de la Pau Jané és amb una novel·la que es presenta com una oportunitat de rellegir la Ilíada, per tant, un dels grans clàssics grecs, no? Però una relectura que fa amb una mirada femenina, amb ulls de dona. És una novel·la plena d'emocions, amb escenaris clàssics, molta èpica, ens recorda molt aquesta Ilíada, i es desenvolupa amb un ritme molt trepidant, no?, molt més propi de thriller o de novel·la negra, vull dir que és una combinació molt interessant. En aquest cas, la protagonista és l'Eva, que és una actriu que li ha tocat interpretar el paper de la seva vida, que és just la Helena de Troia, la protagonista. Durant el rodatge de la pel·lícula van sorgint moltes dificultats, actors i tècnics han d'afrontar tot de fets terribles que els porten al límit i que els obliguen a qüestionar-se una mica moltes coses també en relació de la seva vida. Però quan tot sembla perdut, una trobada imprevista els du a emprendre un viatge que els podria canviar la vida. Per tant, és una història que posa la mirada sobretot en les seves protagonistes femenines i el que fa és reivindicar aquests personatges.
Doncs ens apuntem a aquesta proposta que ens fas de la Maria de la Pau Jané, que és tota, doncs, una bona alegria, que ens dones bona notícia, doncs, que torni. I ara parlem d'una altra autora.
Sí, en aquest cas la Cristina García Molina publica Els Irredems a la Breu Edicions. Aquesta és una lectura interessant, una mica complexa i original, vull dir que no té res a veure amb una novel·la com ens poguéssim imaginar tradicional, sinó que és una narració que fan tres temps, tres espais, que de fet acaben confluint i unificant-se en una sola història, i a través d'aquestes històries l'autora va explorant els diferents gèneres narratius i estableix relacions i connexions amb els que són els seus referents literaris. Per tant, ens trobem una mica aquest fenomen de la literatura dins de la literatura. Parla de temes com l'exili, el desarrelament, el dol, històries de fronteres, d'integracions, de trencaments, per tant, tot d'històries que en el fons sempre tenen un desig comú, que és tornar al lloc d'on venim, no? Aquests orígens nostres.
L'arrel, no?
A l'arrel, exacte. És una proposta, com et deia, que és poc convencional, perquè es mou una mica a cavall entre la novel·la, el llibre de relats i la poesia. No és ben bé ni una cosa ni l'altra, i això fa que sigui una proposta bastant interessant. Llavors, els que busquin propostes d'això, que trenquin motllos i que ens facin pensar, aquests Els Irredems de la Cristina García Molina, és una proposta interessant.
Se l'han de notar a la llista. Per cert, ara parlem de una altra autora, dona, i d'un debut.
Exacte, sí, parlem de la Regina Rodríguez Sirvent. Ella publica Les calces al sol, publicada amb La Campana, és el seu debut, i de fet s'està convertint en tot un èxit editorial. Jo ja he llegit la segona edició, fa uns dies estava entre els top 5 de llibres més venuts, i és un fenomen d'aquests de boca a orella, vull dir que s'ha començat a compartir molt a xarxes socials, qui l'ha llegit l'ha recomanat, i jo crec que l'èxit de la Regina és aquest, no?, aconseguir crear comunitat amb aquest llibre, que és un llibre molt fresc, molt extrovertit, molt divertit, vull dir que el que parlàvem al principi, no?, amb aquests temps que necessitem, de vegades el que volem és una lectura que ens ho faci passar bé, saps? Que pensem el que haguem de pensar, però sobretot que ens relaxi, que ens faci somriure.
Que fins ens doni aire, no?
Exacte, fins i tot que ens faci riure. Vull dir que aquesta és una gran proposta. La Regina el que fa és explicar-nos la història de la Rita, que és una jove que acabada la carrera, no sap massa què fer amb la seva vida, i llavors es troba fent d'au pair als Estats Units a casa d'una família d'Atlanta, que la veritat és que és superpeculiar. Per tant, és una proposta molt interessant.
Em solidaritzo amb aquesta història perquè jo crec que en cert punt ens ha passat gairebé a tothom, no? El sí. que li passa a la Rita. Regina Rodríguez Sirvent, bon dia i benvinguda.
Bon dia, què tal?
Primer de tot, enhorabona per aquest debut teu, perquè la veritat és que us estava explicant a Laura que és meravellós, les calces al sol. No sé si t'esperaves que aquesta novel·la estigui funcionant tan i tan bé. Ens deia Laura, ja està al top 5 dels llibres més venuts dels darrers dies.
Sí, no m'ho esperava, perquè aviam, no sabia què esperar-me, perquè, com bé dèieu, he debutat amb això, i m'ho he passat molt bé i he estat molt de temps escrivint-la, però ni molt menys m'esperava aquests titulars ni estar tantes setmanes... Bueno, des que va sortir pràcticament cada setmana hem estat entre els més venuts. I jo crec que també és el que parlàveu, no? Que no té edat... Jo quan em deien quin target era, en quin target penses? Jo pensava, és que no penso en cap target. Simplement el target és algú que s'ho vulgui passar bé i que vulgui riure i ja està.
Regina, ho apuntàvem una mica, aquesta història de la Rita, no? Explica'ns fins on sigui possible, més enllà del que jo comentava, de què va les calces al sol, perquè sí que és una noia jove que no sap què fer amb la seva vida i acaba una mica de rebot fent d'òpera als Estats Units. Però, clar, aquest és l'embolcall, diguéssim, d'una sèrie de temes que suposo que tu sí que has volgut abordar.
Sí, aviam, n'hi ha molts, i el tema de la busca de la vocació una mica és com a metàfora també de... exigència a la vida, no? De voler viure la vida intensament, que la Rita és una jove molt intensa, però en el bon sentit, no? De dir, no anar passant amb una inèrcia de, per molt que tinguis a la vintena, de, bueno, pues surto de la uni i ara em toca fer un màster i tal, sinó anem a pensar bé, enfrontar-me a les meves pors, aviam què passa, no? I això ho fa una mica en aquest salt al buit de que se'n va a Estats Units pensant-se que se'n va a Nova York, però és un desastre total, i en realitat acaba fent d'au pair amb una família d'Atlanta. El que és molt important és que aquesta família, com has dit també, és que aquesta història és autobiogràfica i la família que jo vaig viure també era així, que són d'ultraintel·lectuals, no? La mare és cum laude de Harvard, el pare és cum laude de MIT, del Massachusetts Institute of Technology. I llavors, què passa? Que el prisma que té aquesta família per entendre el món és a través del coneixement, de l'art, de la literatura. I ella, la família d'on ve... tenen un restaurant alt a la Cerdanya i és una manera de viure molt diferent. No parlen de Sòcrates per esmorzar, no? Aleshores, els contrastos van a tots els extrems. I una de les coses que a mi m'interessava més explicar és que ella se'n va, com si diguéssim, de la vella Europa per trobar l'amor per la literatura i l'art al sud dels Estats Units, que és una mica on menys t'ho esperaries, seguint els clichés habituals, eh?
Ens parlaves
i una mica trencar aquests clichés.
Ens parlaves una mica que és una novel·la autobiogràfica, però no sé si ben bé és una novel·la autobiogràfica a l'ús, perquè dona la sensació que potser sí que has aprofitat les teves experiències personals, però, clar, en algun punt segur que això ho has exagerat. Vull dir, no és possible que aquesta família fos com fos i que a tu et passés tot el que li passa a la Rita.
Bueno, mira, et diré... que el repte real ha sigut que jo vaig viure allà tantes aventures que he hagut d'escollir quin missatge explicava i amb quines anècdotes agafava per explicar-ho. I, aviam, quan escric, doncs potser, no sé, perquè la narrativa doncs, encaixi més per explicar la història i pel to que volia donar, potser sembla exagerat, però et diria que no he exagerat masses coses i que crec que mai els hi podré fer justícia a aquesta família de lo savis que són i lo uberintel·lectuals que són, perquè no hi arribo, no? Bàsicament. Però, bueno, va ser increïble. I aquest ha sigut el repte, no? Allunyar-me de la meva història i tot el que em va passar i diríem, fem-ne una novel·la d'això que explico per transmetre aquesta busca de la vocació, d'aquesta exigència vital que m'agradaria transmetre.
Ah, no sé si dir-te Regina o Rita directament, però, clar, una novel·la que, la veritat, Regina ja entra pels ulls, la tenim aquí a la mà, amb una portada, com bé deia, l'aire, que o sigui, ja ens dona com aquest aire fresc, no?, que necessitem, una portada ben lluminosa, i un títol que sorprèn, Regina. Clar, curiosament, clar, d'entrada, no?
Sí.
Un títol que sorgeix d'un dels moments més emotius de la novel·la, aquests Les calces del sol, no? I on ens mostres aquesta complicitat que existeix entre la Rita, la protagonista, i l'àvia.
Sí. Gràcies per preguntar-me per la iaia, perquè crec que és un dels personatges estel·lars de la novel·la i també de la meva vida, i no l'han mencionat gaire quan em demanen sobre la novel·la. I tornant al títol, jo vaig dubtar molt el títol fins que la meva editora em va dir no surt d'aquesta sala fins que acabem un títol. I mai a la vida hagués imaginat que hagués funcionat tant, no? Les calces del sol és, com bé dius, un dels moments, no?, l'inici de l'aventura de la Rita, però també, i linkant amb la coberta, parla d'aquest contrast de cultures, no? Com nosaltres donem importància a aquests i donem valor a aquests petits rituals, com pot ser estendre la roba o asseure'ns per fer un cafè de 5 minuts, i en canvi la cultura americana, i podríem parlar bastant general, treuen la rentadora i ho posen a la secadora i no hi ha ni poesia ni romanticisme en els petits aquests moments, no? I el que m'està passant també, que ho vaig veure en directe la Setmana del Llibre en Català, és que hi havia una llibretera que s'estava llegint el llibre allà, mentre no venia ningú, i reia en veu alta. Llavors va passar una dona, la Pilar, que ho vaig veure i vaig dir, com et dius? I va dir, no sé què t'estàs llegint, però vull això.
Ah.
No sé, és com aquella escena de quan Sally conoce a Harry.
Sí.
Pues una mica similar.
Jo necessito el que tu estàs sentint ara mateix, no? Comparteix.
No, i és el que parlàvem, sí. Aquesta sensació de benestar que et deixa, no? Perquè també és veritat que la Rita passa en alguns moments que també són complicats, i sobretot en relació amb la figura de la seva àvia, que és com el seu gran referent, no? Tots en tenim un, i aquesta relació que té la Rita amb l'àvia és molt bonica i defineix una mica també com es desenvolupa la història, no? I també és molt important això que ara comentava la Regina, no? Aquesta història que viu a cavall entre la Cerdanya natal de la Rita, que també és de la Regina, òbviament, i aquesta Atlanta, que tot i ser els Estats Units cap al sud, per altra banda, ens trobem una comunitat que en alguns moments és força més oberta del que a priori podríem pensar, sobretot respecte a què fa aquesta moral nord-americana, no?, que a vegades ens ve al cap.
Totalment. De fet, Atlanta és com un bolet al mig de l'estat de Georgia, no?, perquè Georgia és un estat conservador, molt tradicional, i Atlanta es considera com la capital gay del sud dels Estats Units, és molt progressista, molt oberta, i passen moltes coses, no? Que al principi, quan la Rita hi apareix, diu això, que diu és una ciutat que no és ciutat, perquè és com una mena de déjà vu del mateix escenari de Starbucks i McDonald's, però a poc a poc va descobrint, bueno, una realitat molt diferent a aquesta, i també dins del veïnat, que hi ha personatges com el John i mansions que guarden secrets amb ombres, que, bueno, que també va afegint capes. Però el tema de la iaia, també parlant-ho de, com parlàveu de la novel·la anterior de l'arrelament, una aventura així, atrevir-te a fer tantes coses, no la pots viure de la mateixa manera si no saps que pots tornar a una casa ferma i bona, com és la meva o és la de la Rita, no? I la Rita volia personalitzar tota aquesta força, aquesta casa, la llar, en la figura de la iaia, no? Sempre que la iaia li donés la força i dia vés-te'n, no? la seva gran mentora, doncs la Rita sent que ho pot fer tot i s'atreveix també perquè sempre sap que pot tornar.
Una novel·la molt divertida, i jo entenc que estava llegint algun fragment en què la Rita parla o entén aquest anglès quan li diuen, perquè és que és una de les parts més divertides de la novel·la, no?
Quan la
Rita arriba als Estats Units, li comencen a parlar i a lo millor li estan explicant com ha anat el partit de tennis, i ella està sentint que li parlen de cols que estan fregint amb raquetes, saps? Vull dir que aquest fragment jo crec que és el que llegia la llibretera que ens comentava la Regina a la Setmana del Llibre.
Escolta,
sí, sí, sí.
Regina, mira, ja per acabar, ens agradaria preguntar-te què t'agradaria que es quedés el lector de la lectura de la novel·la. O sigui, tu ens has dit aquestes ganes d'atrevir-se a fer coses, no? A viatjar, a ganes de viure. Quin seria, no?, aquesta sensació que t'agradaria que el lector tingués al llegir el teu llibre?
Doncs, per dir-sí, això, no? De que no acabi la vida i tinguis, pensi, ostres, m'hagués agradat fer això o l'altre, sinó de sí, atrevir-se, que sempre hi haurà pors, i com deies, els i baixos, per això d'això va, si no, quan aconseguim el que volem no seria tan emocionant. Però sí, vull dir, que no passa res, que vull dir, ho hem fet molts, i fugir d'aquesta inèrcia a vegades pot començar amb un viatge, pot començar canviant el camí habitual de casa a la feina, eh? Però sí, fer aquest salt al buit a vegades que ve més del cor que no pas del cap.
Regina,
és la plenitud aquesta.
Regina, de debò, jo ja tinc ganes de començar a llegir-lo. Aure, és que clar, és que jo tinc ganes que, de començar a devorar aquestes calces al sol. Regina Rodríguez Sirvent, gràcies, eh? De debò. Gràcies
moltíssimes
per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Això de que vingui l'Aure a l'olor de tinta, jo ja surto esfereïda perquè ja no tinc plans per fer el cap de setmana.
Se t'acumula la feina.
Mare meva. Clar, més propostes que ens portes, noves, noves propostes.
Canviem radicalment, sí? D'aquestes calces al sol, passem cap a la mentida més bonica, que és el nou llibre del Francesc Serés, publicat per Pro Edicions. Francesc Serés, que sabeu que és l'autor d'aquesta La casa del foc, que va tenir tant èxit. En aquesta ocasió s'ha volgut fixar en tot el que hem viscut a Catalunya en aquesta última dècada, amb aquest procés com a taló de fons. Ell el que fa és, a partir de la història de dos professors de secundària, que després d'una vida dedicada a l'ensenyament, decideixen jubilar-se, no? I aquesta jubilació els permet tenir un temps per mirar enrere i preguntar-se una mica sobre tot el que ha passat a les seves vides, sobretot durant aquests últims 10 anys que han sigut tan intensos aquí a Catalunya. Es pregunten pel seu compromís polític i s'encaren també amb aquest desengany, no?, que viuen ells, com ha viscut molta gent, i que en certa manera també viu el país. Per tant, la crisi, la repressió, la Covid, han anat encobrint una mica el que ells percebien sobre com han viscut aquest procés, però no poden evitar, no?, mirar-se al mirall, fer un salt enrere, avaluar com ha sigut aquesta història. Uns personatges que el que volien era fer història, com tanta gent, no?, que creia en aquest procés independentista com un canvi pel país, i que al final s'acaben adonant que en certa manera la història els ha passat per sobre.
Per cert, ara ens vols parlar també avui d'una novel·la d'espies.
Sí, El malaventurat senyor Claus, de la Marta Pasqual, en aquest cas publicada per Empúries, és la reconstrucció lliure que fa de la història d'un espí alemany que va estar retingut a Caldes de Malavella. En aquest cas ens situa el maig de 1944, per tant ja a l'última fase de la Segona Guerra Mundial, just quan el govern de Franco va firmar un acord de cooperació amb els Estats Units i la Gran Bretanya. Doncs una de les conseqüències d'aquest acord és que una colla d'agents que estaven al servei del Tercer Reich, que residien en terreny espanyol i estaven considerats perillosos, se'ls va fer arribar com una ordre de confinament, no? Llavors, en comptes de ser lliurats als aliats, el que van fer és tancar-los dins el terme d'un poble o, en aquest cas, d'una estació balneària. A la novel·la el que fa és explicar-se aquesta història, que és de ficció, d'un dels confinats a Caldes de Malavella, en un retrat que és molt interessant, no? Perquè és un personatge complex per ser qui és i també és un temps tèrbol. Per tant, també és una lectura per situar nos en aquest període històric tan interessant.
I acabem aquesta tongada de novetats editorials d'aquesta tardor amb una última proposta que ens fa l'Aure, que la veritat és que també ens pot deixar un regust fantàstic.
I tant, es tracta de Lady Puffin, de la Gemma Cerdà, que publica Coma Negra. L'amistat i la mort són l'eix vertebrador d'aquesta tercera novel·la de la Gemma Cerdà. És una història emotiva, és molt bonica, un llibre curt, 150 pàgines, que no pots deixar de llegir, amb capítols molt curtets, amb molts diàlegs, amb una descripcions curtes però molt eficients, i tracta temes molt seriosos però amb tocs d'humor que també fan que tinguis el somriure als llavis constantment. La veritat és que és tota una troballa aquesta novel·la Coma Negra. Tenen molt bon ull també per publicar, i aquesta Lady Puffin de la Gemma Cerdà és una lectura molt interessant.
Gemma Cerdà, bon dia.
Bon dia.
Escolta'ns, la Laura ens ho ha explicat, jo crec que molt i molt bé, i també ens té ja enganxades per començar a llegir la teva novel·la, però per situar encara més als nostres oients, explica'ns tu, amb les teves paraules, de què va la novel·la?
Bé, l'ha explicat tan bé i tan elogiosament que poc hi puc afegir. Bé, jo he intentat parlar de l'amistat sobretot per persona interposada, no? Quan ens trobem que aquell amic d'un amic pot ser el meu amic, i llavors posar això en qüestió i veure com afecta a una sèrie de personatges, com es desenvolupa l'amistat. I en aquest cas és a partir d'una dona que mor, que no és cap spoiler perquè mor a la primera línia de la novel·la, i llavors veure com una amiga recent i una amiga de tota la vida es coneixen a partir de la mort d'aquesta dona i com sorgeix o no l'amistat.
Lady Puffin és una fotògrafa que està enamorada dels frarets, d'aquí aquest nom, i hem llegit que en això tu hi coincideixes, que aquests ocells són també t'atrauen a tu i també els has anat a buscar com fa la fotògrafa. Sí. Què tenen d'interessant els frarets?
És que són preciosos, és que tenen bueno, t'enamoren. I llavors jo he arrossegat a la família en diversos viatges a anar-los a veure i no he tingut massa sort. O sigui, els he pogut veure, els he vist al mar, els he vist volant, els he vist als penya-segats, però allò de veure un prat assolellat, ple de frarets que els pots tenir a tocar, i això no ho he aconseguit. I llavors la literatura serveix per això, per fer que els personatges tinguin més sort que una mateixa, no?
Una novel·la, com dèiem, Gemma, que té com un dels grans temes centrals la mort i el dol, no? La manera com gestionem la mort, en aquest cas la mort de la Tona per part d'aquestes dues amigues. Un tema que també abordes, com dèiem, amb un cert punt d'humor, no? Sobretot per la decisió de fer parlar la Lady Puffin un cop ja és morta.
Sí, la Lady Puffin queda en uns llimbs perquè ha deixat una feina a mitges i llavors pot veure tot el que està passant en el món terrenal, veu aquestes dues amigues com es desenvolupen i va opinant i va ficant cullerada. M'he perdut, perdona.
No, tranquil·la. El que comentàvem, vull dir, el que fa la Gemma és que et va desenvolupant la història.
Sí, parlem de la mort, sí, però sense fer-ne un drama. O sigui, la mort com a part de la vida, com a part del recorregut, i sempre amb un punt d'humor. Parlar de coses molt grosses, però amb una lleugeresa que et deixi un somriure, no?
I mira, Gemma,
que et doni espai.
Si ens permets, Gemma, clar, aquest punt d'humor, sí, no? Que, Aure, tens preparada, si us plau, la lectura? Podem compartir?
Sí, perquè, clar, el que fa la Gemma, ella treballa molt amb diàlegs, sí, que és un dels grans atractius d'aquesta novel·la, que bona part d'ella és diàlegs, que és, ara li preguntarem pel tema perquè potser és una de les coses més difícils d'escriure, un bon diàleg, i ella ho aconsegueix, allò clavat com el que podríem mantenir tu i jo en aquestes circumstàncies. Llavors, intercalant entre el que va explicant, amb lletra cursiva ens apareixen les reflexions que Lady Puffin des del llim, com ella ho va veient tot, doncs va comentant, no? En aquest cas, les dues amigues volen acabar de resoldre un dels grans reptes que li va quedar pendent a Lady Puffin de fer en vida, i llavors estan planejant una mica com portar-ho a terme, no? I ella diu, per quan sobre el que veu, diu: "A la vida no pots deixar coses a mitges. Així m'haig de veure jo aquí penjada en aquests llims i en mans de Patacot i Mandinga", fent referència a les dues amigues, "que pretenen acabar la meva feina. No ho vaig deixar a mitges per mandra, sinó per la falta d'ajuda del Malip. Em sents, Malip? Si m'haguessis concedit la pròrroga, ara no em trobaria així. Què et costava, eh? Si ho hagués previst, hauria encarregat la feina a alguna col·lega fotògrafa. Resem perquè no trenquin res." Llavors, clar, sí que és veritat que parlem de mort, que parlem de dol, però clar, aquestes intervencions que fa ella, no?
És que ho dibuixa molt bé,
no? On va ajustant, jutjant una miqueta el que van fent les seves amigues, doncs això fa que sigui molt divertit. Gemma, com deies, sobretot és una història sobre l'amistat, no? I sobre els diferents tipus d'amistat, perquè el cert és que Lady Puffin tenia una amistat molt diferent amb la Sol i amb la Rita, les dues amigues, que poc o res tenen a veure entre elles, i també parles de com pot sorgir, no?, aquesta amistat entre elles dues sense haver-se conegut gràcies al fet que tenien aquesta amiga comuna.
Sí, després també hi ha com li afecta en Simó, que el Simó és la parella d'una de les amigues, que li apareix la Rita com una invasió, com un terratrèmol, no? I com la Sol i la Rita tenen una connexió i el Simó, o sigui, està esfereït i només vol perdre-la de vista, no? O sigui, com s'ho pren cada una, com una hi connecta de seguida i com l'altra, o sigui, la Rita està retratada com la típica persona molt expansiva, que te l'estimes molt, que et fa un pastís, però que no la voldries a casa.
No la vols, sí, a casa per res,
eh? Molt, però...
Clar, és una persona molt expansiva, no? En contraposició una mica amb la vida de la Sol i el Simó, que potser són més cap a dins, no? Llavors arriba ella i els trasbalsa totalment. Dèiem, Gemma, que és una novel·la de grans diàlegs, són molt àgils, fan avançar la trama i aconseguir això, la veritat és que no sempre és fàcil, perquè de vegades els diàlegs, quan els tenim a les novel·les, ens sonen una mica encarcarats, i en canvi tu aconsegueixes que sonin completament naturals. No sé si és una feina buscada per part teva al treballar-ho, això.
Jo és amb el que m'ho passo més bé, fent diàlegs. Jo faria tot diàleg. O sigui, i faria diàlegs i primera persona, perquè penso que és el que està com més a prop, que sents els personatges que t'ho expliquen a tu, que els sents molt, molt a prop. I llavors, bueno, m'obligo a fer la part narrativa per encabir-ho tot, no?, i per fer avançar. Però jo faria... Tot diàleg.
Tot diàleg, eh, Gemma? Clar, la Gemma Cerdà...
Sí, sí. És com m'ho passo més bé. Suposo que és molt influència de que veig molt teatre, que és la meva afició, com a espectadora només, i clar, fa molts anys que em veig i potser
t'ha influenciat, no? I t'ha impactat. Clar, Gemma, ara també nosaltres expliquem als nostres oients que tu ets traductora i correctora a La Vanguardia. No sabem fins a quin punt, no?, aquesta feina també et condiciona tu, no?, com a escriptora. I et volíem preguntar una mica això, si t'autocorregeixes molt a tu mateixa, saps allò que dius, ai, m'haig de limitar o no?
No, jo coses que a un altre li corregiria, jo me les permeto.
Ah, sí.
Perquè clar, una cosa és corregir un diari i una altra cosa és fer literatura. Llavors la literatura ha de poder tenir més màniga ampla, no?
Sí.
Tot i així, després ha de passar una correctora que em revisi a mi, perquè jo quan escric estic més pendent dels personatges, dels diàlegs, de la versemblança, de fer córrer la història i em puc deixar alguna coseta, no?, que sempre ha de passar un professional i acabar-ho de polir.
Doncs, Gemma Cerdà, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta meravellosa lectura amb nosaltres. Gràcies per acompanyar-nos aquí a l'Olor de Tinta al matí a Ràdio Estel. Cuida't i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Lady Puffy, de Gemma Cerdà. Saps què passa, Aure? Que tots aquells oients que diuen... És que ens... Proposeu tantes coses, no patiu. Ràdio Estel Oficial, us baixeu l'aplicació i torneu a escoltar l'Olor de Tinta i allà amb bolígraf i llibreta aneu anotant tot. Per cert, ens ho has promès també, avui tenim un bonus track.
Sí, acabem amb un bonus track, fem una última recomanació i avui hem tornat a triar un llibre de no ficció i com sempre ens la fa el mateix autor, en aquest cas el Jaume Funes, que ens parla d'aquest Quan la vida ens dol, que publica Rosa dels Vents.
Hola, sóc en Jaume Funes. Acabo de publicar el llibre Quan la vida ens dol, construir la salut mental i recuperar la felicitat. Vivim en un moment en què tots, un dia o un altre, acabem vivint entre malestars. Sentim que la vida ens l'han ficat en un calçador, que no la podem controlar. El llibre intenta explicar per què no podem entendre de manera global la salut mental, entendre que tenim un cervell que fa que ens enamorem o ens desesperem, entendre que vivim en societat, entendre que si la vida cada dia ens podeja és molt difícil sentir-se equilibrat, entendre que a vegades necessitem les drogues de farmàcia, la companyia dels amics per sentir-nos feliç. El llibre intenta proposar, finalment, que qualsevol atenció hauria de ser una barreja entre la paraula que acompanya, l'activitat que ocupa, l'experiència que recupera felicitat i la substància que calma el dolor. Tenim el dret de comprendre el que estem vivint. No volem que ens arreglin les neurones sense considerar les vides en les que s'espatllen. Rebre atenció, buscar una forma de ser ajudats, significa poder practicar vides terapèutiques que compensen una mica el temps de la nostra vida traumàtica. Això és el que va al llibre Quan la vida ens dol.
Perfecte.
Sí,
m'ha encantat,
en els temps
eh?
Que corren necessitem també que ens ajudin a endreçar la nostra salut mental i el Jaume Funes, que és periodista, psicòleg i educador, en sap molt.
Especialitzat en aquest tema, justament, i m'ha agradat molt aquesta paraula que acompanya. Mm. I, de fet, és una mica la funció de l'Aure Ferran també amb nosaltres, aquestes paraules que ens acompanyen. Moltíssimes gràcies, Aure, cuida't moltíssim.
A vosaltres.
Ràdio Estel.